Doncs comencem l'entrevista del d'Interès Municipal saludant el regidor de Poble Actiu, Pau Hortines. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Venim d'un darrer ple municipal on hi va haver un pacte, un acord entre Junts per Igualada, el govern municipal, amb Igualada Som-hi respecte a la recollida d'escombraries a la ciutat d'Igualada, és la modificació del contracte. Quin és el posicionament de Poble Actiu envers aquest punt que va passar pel ple municipal de la setmana passada?
Sí, nosaltres vam lamentar l'acord de Som-hi amb el govern Castells perquè considerem que és un acord que és poc ambiciós. Ells ho van vendre des del punt de vista econòmic, però el que no van dir és que aquest acord presenta com a mínim dos problemes greus. El primer d'ells és que les mesures que defineix aquest acord no serveixen per assolir els objectius de reciclatge que marca la Unió Europea. La Unió Europea ha marcat pel 2020, és a dir, per fa dos anys, arribar a un 50% dels residus que generem que siguin reciclats per la ciutadania, un 55% l'any 2025 i un 60% l'any 2030. No hem assolit l'objectiu del 2020, vam reciclar només el 31% dels residus i si no fem canvis amb el model de com recollim els residus, serà molt difícil que avancem i aconseguim els objectius de reciclatge que ens marca la Unió Europea. I l'acord que presentaven Castells i Som-hi presentava algunes modificacions que nosaltres compartim, per exemple, presentava el porta a porta de residus comercials, dotant-lo també amb l'àmbit dels envasos i del rebuig, però és cert que, a part d'aquesta proposta, a part d'ampliar l'horari de recollida de la deixalleria els diumenges i algunes altres propostes, com podria ser la recollida amb saques de la poda generada a casa o a gent que té jardí, més enllà d'aquestes tres o quatre propostes, la majoria de propostes s'enfocaven ben bé a tenir una neteja viària més efectiva i més eficient, que segurament és necessària. Però del conjunt de les propostes, i ho van dir amb els números que plantejaven i en la defensa Miquel Vives ho deia, que és que segurament no assolim els objectius europeus. Per tant, aquest pacte és poc ambiciós perquè no ens serveix per assolir els objectius de reciclatge que ens marca la Unió Europea i que ens hauríem de marcar nosaltres també com a ciutat. I en segon lloc, perquè no s'explicava en el pacte i es va argumentar el pacte dient que ens estalviarem 450.000 euros, ens estalviarem 400.000 euros. Bé, el que no va dir el pacte és que en el recull de documentació d'aquest acord es preveia que la quantitat econòmica destinada a portar a abocador els residus que no generem és de 950.000 euros, pràcticament 1 milió d'euros. Per tant, a Igualada ens costa 1 milió d'euros no reciclar. En el pacte i en la defensa del pacte no ho explicaven, però és evident que si no avancem en polítiques més valentes per reciclar més, tot té uns costos econòmics. I aquests costos econòmics s'han de dir i s'han de publicar tantes vegades com faci falta perquè els hi faci pujar els colors a la cara i avergonyir-se del fet que les seves polítiques, que són poc ambicioses, fan que ens costi a cada any als ciutadans i ciutadanes d'Igualada 1 milió d'euros portar els residus a l'abocador.
Des de Poble Actiu també vareu qualificat de manca de planificació del nou contracte, que de fet el contracte, la concessió acaba l'any que ve, i des de Poble Actiu posàveu sobre la taula que era una oportunitat boníssima per fer un nou contracte i posar sobre la taula també el model de recollida.
De fet, no un contracte no, perquè si diem que és una oportunitat per fer un nou contracte, estem suposant que ho tornarem a externalitzar, per tant, ho tornarà a gestionar una empresa privada. Nosaltres el que diem és que el 2019, a finals del 2019, vam reclamar un estudi per avaluar quin model de recollida de residus volíem a la ciutat d'Igualada. Això ho vam incloure com a proposta nostra en els pressupostos 2020 de l'Ajuntament d'Igualada i estem a mitjans del 2022, per tant, dos anys i mig després, i encara no tenim aquest estudi del model de recollida de residus. Per nosaltres és important aquest estudi sobre el model, de tal manera que et pugui determinar o et pugui fer propostes en relació a quina manera recollim els residus a la nostra ciutat. Hi ha diverses propostes. Fer-ho amb contenidors oberts com fins ara, que això no ens permet assolir els objectius europeus de reciclatge. Hi ha altres models, com pot ser els contenidors identificats, és a dir, els contenidors tancats i tu els obres en base a una targeta o una clau, o hi ha un model de porta a porta que està funcionant aquí a la comarca aproximadament una vintena de municipis i amb molt bons resultats. Nosaltres no tenim apriorisme respecte a quin dels dos models models és millor. El que està clar és que hem de passar d'un model de reciclatge voluntari a un model de reciclatge obligatori. Passar de contenidors oberts a o contenidors tancats identificats o porta a porta. Nosaltres volem que aquest canvi sigui tan aviat com sigui possible perquè els costos econòmics de no reciclar, com he comentat, són molt elevats.
1 milió d'euros, aquesta és la xifra per no reciclar, diguem-ne...
Per agafar les 12.000 tones de residus que generem cada any i portar-les fins a l'abocador de Tivissa, que està a 150 quilòmetres d'Igualada, amb els costos econòmics, ambientals i socials que això implica.
Clar, i el fet que l'abocador que està a Tivissa és un abocador que gestiona...
De Fomento de Construcciones o Contratas, una empresa que participa de la societat mediambiental d'aquí Igualada i que, per tant, és la primera que té interès en no reciclar. Si l'empresa a la qual portem els residus a l'abocador, que és Fomento de Construcciones o Contratas, és la mateixa que en gestiona la recollida, és evident que no té cap interès en reciclar. I això els hi hem traslladat al govern d'aquesta ciutat i sembla que ells tampoc no tenen cap interès en canviar aquesta situació. I respecte a una cosa que m'he deixat abans, que és l'estudi del model també ens ha de contemplar dir quin model de recollida volem i quin model de neteja viària volem. Volem un model en què sigui Fomento de Construcciones o Contratas una gran multinacional qui faci negoci amb la gestió dels nostres residus, o volem, doncs, per exemple, dividir el contracte de recollida de residus que es porti externalitzat i la neteja viària la municipalitzem, o podem estudiar la proposta doncs, de que la neteja viària doncs, sigui feta doncs, per persones del tercer sector, per empreses doncs, d'economia social i solidària, per exemple, que et permetin doncs, també un valor afegit a l'hora de la gestió dels residus i la neteja viària a la nostra ciutat.
Més temes que van passar pel ple municipal. No sé si Poble Actiu va quedar sorprès que hi hagués també un acord entre les mateixes dues formacions que van arribar a un acord en aquest pacte o en aquest, en fi, en aquest acord sobre reciclatge. Les mateixes formacions arriben a un acord també per resoldre les al·legacions del PEMUS, del Pla Municipal Urbanístic Sostenible.
A nosaltres ja no ens sorprèn res. Cadascú situa els seus objectius polítics on els situa i els seus valors on els situa. Nosaltres tenim clar que l'acord del PEMUS i que aquest PEMUS que es fa amb un diagnòstic del 2015 i amb unes dades i un estudi que és molt vell, no serveix per afrontar els problemes de mobilitat que tenim l'any 2022. Aquest PEMUS ha durat 7 anys, ha estat molt llarg. Tots els partits polítics tenim moltes ganes de tancar aquest PEMUS, però és evident que aquest PEMUS no ens serveix per afrontar doncs, els problemes de mobilitat que tenim. És un PEMUS que no planteja limitar el creixement en nombre d'aparcaments que ha produït el senyor Castells al mig de la ciutat. És un PEMUS que no contempla una xarxa de carrils bici extensa i connectada que et permeti anar des de qualsevol centre educatiu de treball a qualsevol equipament de la ciutat doncs, per carrils bici segregats i segurs. És un PEMUS que no afronta els problemes de seguretat que hem tingut amb la mobilitat, és a dir, no planteja propostes per reduir la probabilitat d'accidents que s'han anat produint aquests últims mesos. És un PEMUS que queda curt i que, per tant, per això nosaltres no hem vist clar i no hem donat suport a les propostes de modificacions que ha interpretat o que ha proposat el govern.
Clar, quan el govern diu que s'han acceptat un 70% de les al·legacions presentades...
Diu, per exemple, que la carretera Manresa, que era una que nosaltres defensàvem, que era el carril bici, la carretera Manresa, que és evident que és una proposta que és necessària perquè necessites que la part, com si diguéssim, sud de la ciutat hi hagi carrers per connectar amb la part nord de la ciutat per carril bici de forma fàcil, doncs moltes d'aquestes propostes, jo poso per exemple aquesta, en lloc de dir, vale, la grafiquem i la posem al plànol, doncs en molts casos s'ha dit s'estudiarà o es plantejarà i no hi ha un abordatge de dir, escolta'm, xarxa de carrils bici, connectem-la, assegurem que tots els carrils bici estiguin connectats. No hi és aquesta proposta. Bienalitzacions de carrers. Quantes bienalitzacions inclou aquest pla? N'inclou poquíssimes. És a dir, al final, la Rambla, la proposta de bienalitzar la Rambla, carrer Òdena, carrer Sant Josep, carrer Sant Pau, tu voltes, tu te'n vas a l'Ateneu i Gualadí, a la sortida de l'escola o a la sortida del teatre, i veus com a la velocitat a la que passen els cotxes i el 99% de la gent d'aquesta ciutat sap que el carrer Sant Pau és una vergonya que encara no s'hagi bienalitzat. I com aquest, molts altres carrers. Necessitem bienalitzar carrers perquè és una forma de fomentar el comerç local i és una forma de que la mobilitat en aquesta ciutat sigui més segura. I en lloc del PEMUS aprofitar per canviar el model de carrers que teníem en alguns àmbits de la ciutat, i t'he posat aquest del centre, però en podríem posar el Milà i Fontanals que et porta des del carrer Aurora i que t'enllaça doncs, amb tota la part doncs, del viure bé del barri de Fàtima, amb la part de l'estadi atlètic, l'escola Pere Pives, en lloc de fer un carrer bienalitzat i deixar-ho clar que allò serà un carrer bienalitzat, et diu que serà plataforma única, però no et garanteix que allà no hi passaran cotxes. Llavors hem perdut una oportunitat claríssima per tenir una mobilitat més segura i sostenible.
Clar, en el ple municipal escoltàvem a la regidora de Poble Actiu, Neus Carles, que detallava les inversions previstes per aquest PEMUS i comparava aquelles inversions per mesures respecte als vehicles motoritzats envers les altres, i la diferència era...
Era substancial, estem parlant de 8 milions aproximadament pel cotxe, estem parlant de a l'entorn d'un milió per bicicleta, però clar, si tu anaves a mirar transport públic, anaves a mirar bienalitzacions, anaves a mirar seguretat mesures de seguretat, que anava descendint claríssimament. Ells ens ho van intentar justificar perquè les Comes doncs, hi posaran un carril bici, llavors els 8 milions aquests famosos de les Comes, que és per arreglar voreres, també es poden interpretar que també ajudaran a millorar les voreres, per tant, la mobilitat en bienal i el carril bici, però clar, veient els nyaps que han fet amb el carril bici de les Comes, doncs clar, és evident que no podem considerar que allò sigui una proposta per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta.
Què està passant? El passeig, parlo de mobilitat, a l'entorn d'alguns centres educatius, des de Poble Actiu, demaneu també posar el focus pel que fa a una mobilitat sostenible, però també segura.
Nosaltres fa uns mesos vam plantejar doncs, una reforma integral del passeig Verdaguer. De fet, haguéssim pogut plantejar una reforma integral de molts carrers, però a nosaltres ens semblava que era un exemple clar de què farem nosaltres quan d'aquí un any entrem... un any i un mes entrem a governar aquesta ciutat, que és els canvis que necessita la ciutat doncs, per fer una mobilitat més sostenible i segura. I en passeig, concretament, plantejàvem passar de dos carrils a un carril de circulació, limitar la velocitat a 30 km per hora. Aquest és segurament el punt més important, que és que si tu tens la velocitat limitada a 30 km per hora, els problemes per accidents o incidents que hi ha hagut els últims mesos redueixen substancialment. Plantegem també doncs, posar el carril bici a l'espai de calçada. Per què? Perquè la convivència entre vianants i bicicletes i patinets a l'interior del passeig ha portat molts accidents i nosaltres enteníem que el passeig simbolitzava la transformació necessària que està produint-se a moltes altres ciutats mitjanes i grans de Catalunya i que aquí Igualada costa de que arribi. Vianants han de tenir espais segurs on poder passejar, o les bicis han de tenir carrils segregats on poder circular, quan dic bicis també incloc els patinets, i als cotxes se'ls ha de limitar l'espai per on puguin aparcar i l'espai per on puguin circular i fer-ho sobretot amb una velocitat limitada a 30 km per hora, que és el que t'estableix doncs, totes les normatives que han anat sortint a l'entorn de trànsit.
Aquestes propostes s'han fet arribar al govern municipal?
Nosaltres això ho hem plantejat, de fet ho vam fer arribar, és a dir, nosaltres ho hem plantejat tant a nivell de popular de la gent, fent parades al carrer, també ho hem plantejat doncs, a nivell de premsa, i sí, nosaltres amb el govern els hem adreçat i els hem plantejat que s'han de fer canvis al passeig. De fet, els hem plantejat que s'han de fer canvis al passeig, el que no hem fet, per exemple, és portar-ho en un ple i fer-ho votar. Tampoc creiem que sigui la manera, perquè al final aquesta és la nostra proposta de reforma. El que sorprèn és que el govern no tingui una proposta de reforma. Nosaltres al final hem fet una proposta amb els mitjans que tenim, que són pocs, perquè òbviament no tenim la caixa d'eines que és estar dintre el govern d'una ciutat, però aquesta és la nostra proposta. Doncs Esquerra té una proposta que implica 18 milions, no la valoraré. Som-hi, no sé quina proposta té, van proposar alguna cosa de limitació de 30 km per hora, però a part d'això no han dit massa res. Nosaltres hem plantejat aquesta proposta i el que seria interessant és que què té plantejat el govern d'aquesta ciutat per reduir l'accidentalitat tant al passeig com podríem parlar de molts altres llocs, perquè potser no ens hem de centrar només en el passeig, sinó a l'entorn de centres educatius, com pot ser claríssimament el Dolors Martí, on tenim un problema molt gros perquè allò era una carretera i no s'ha fet res perquè el que era una carretera es transformi en un carrer de la ciutat. I per passar de carretera a carrer s'han de fer molts canvis que no s'han produït.
Clar, aquí ve a tomb d'unes intervencions d'una persona que va al ple municipal en l'apartat de pregs i preguntes i precisament posa sobre la taula la problemàtica del passeig també a l'entorn d'alguns centres educatius, entre els quals el de Dolors Martí. No sé si les formes són les més correctes. Crec, sincerament, i això és una opinió personal, crec que les formes no són les correctes, però el que posa sobre la taula és el que detecta també Poble Actiu?
Sí, però no només... Sí, és a dir, tenim un problema, el Dolors Martí, claríssimament. Davant del Dolors Martí, allò és una carretera i ho s'hauria de transformar en un carrer. Això vol dir que podem fer-hi diferents models. Podem ampliar voreres i tallar i limitar l'espai de circulació dels cotxes. Es poden posar limitadors de velocitat, no només aquests semafòrics, sinó es poden posar radars de velocitat i llavors l'endemà la gent redueix la velocitat de forma claríssima. Hi ha molts tipus de solucions. Tenim aquest problema al Dolors Martí, tenim un problema evident a l'entorn de l'Emili Vallès i el Pere Vives, perquè en els passos de vianants per anar fins a l'infinit, allò, aquell pas de vianants és molt insegur, no hi ha prou il·luminació, el pas de vianants de davant de l'escola Mogli no està prou il·luminat i, per tant, de nit fa por passar-hi perquè allà genera molts accidents, i de nit això, però durant el dia el mateix, perquè estem parlant de que surt molta canalla d'un centre educatiu i allà genera molta perillositat. El Gabriel Castellà exactament el mateix. No sabem si és viable posar un policia a cada carrer, però sí que és viable és transformar els nostres carrers, sobretot a l'entorn de centres educatius, per tal que la mobilitat d'entrada i sortida sigui més segura. I també es pot fer, com això fan a tantes altres ciutats, que és dir, doncs durant un quart d'hora, durant 20 minuts, tallem la mobilitat a l'entorn dels centres educatius per garantir-ne la seguretat. Aquesta mesura potser és molt dura? Sí, però potser és l'única manera de garantir una mobilitat segura a l'entorn dels centres educatius.
Per tant, aquestes intervencions d'aquesta persona, diguem-ne, al marge de les formes, no va desencaminat?
Entenc que a l'entorn de Dolors Martí tenim un problema greu i entenc que això passa a altres centres educatius. Els hàbits en aquesta ciutat, a l'entorn d'entrades i sortides de les escoles, no són bons. Hi ha massa hàbit d'anar amb cotxe fins al Monalco, fins als Maristes. Fixa't que t'estic intentant dir pràcticament tots els centres educatius de la ciutat. Molts mals hàbits vinculats a aparcar malament el cotxe, paro, agafo el nen i me l'emporto. I aquests hàbits s'han de corregir de moltes maneres, d'entrada intentant que la gent no aparqui sobre les voreres, intentant que hi hagi un mínim de mobilitat a l'entorn dels centres educatius durant les entrades i sortides. Hem d'aconseguir que a l'entorn dels centres educatius siguin espais segurs on poder passejar. I jo no entraré a valorar les formes d'una persona, en tot cas sí que valoraré el paper que estan fent molt positiu l'Associació de Famílies d'Alumnes del Dolors Martí, que fa molts anys que reivindiquen que s'ha de solucionar aquell pas de zebra i s'han de fer d'alguna manera. No sé si hem de transformar aquella carretera en un carrer i fer que la mobilitat a l'entorn d'aquell centre educatiu sigui més segura d'aquell i de tots els de la ciutat.
Clar, quan fas canviar hàbits a la ciutadania, s'enfaden.
Com s'han d'enfadar? És que la política, el que hem vingut a fer és a transformar la ciutat, no a quedar bé. I llavors, quedar bé implica que no abordes els problemes de la ciutat. I llavors això ens passa, doncs, com acabem de parlar en l'àmbit dels residus, clar, és molt més sexy tenir uns contenidors oberts al carrer que no pas forçar la gent a fer el porta a porta o contenidors identificats. És molt més simpàtic deixar que la gent aparqui a tot arreu i que vagi a la velocitat que vol, però això ens genera uns problemes. Per tant, nosaltres, mira, la llibertat limitem-la si afecta a la llibertat dels altres, i això passa, doncs, al passeig, per limitar la velocitat a 30 km per hora, prohibir a la gent que aparqui a sobre les voreres, perquè això implica que hi hagi gent amb cadira de rodes que no pot passar, i passa per molts dels altres canvis, que és els que intentarem fer quan entrem a governar d'aquí un any i un mes.
Això també ve a tomb a una de les expressions que crec que el mateix Pau Ortín es va utilitzar en el ple municipal, i és que crec recordar que va dir que el govern municipal no afronta els problemes de cara, els esquiva.
Sí, bueno, ens passa amb l'habitatge, que no fan polítiques valentes per mobilitzar els pisos buits, que estan en mans de la banca, que no fan polítiques valentes per apostar molts calés per la rehabilitació, que és una de les eines que ens permetria fer aflorar els pisos buits que hi ha en aquesta ciutat. No han renovat el POUM, que seria una eina que no només afavoria l'habitatge, sinó que facilitaria trobar espais, doncs, perquè els equipaments que ens fan falta, que pot ser la cinquena llar d'infants al districte de Llevant, o tants altres, o el CAP, o un més espai pel CAP sud, pel CAP passeig, doncs clar, el POUM, que ens permetria molts dels canvis que necessitem a la ciutat, doncs fa 30, cada cop costa més de calcular, 36 anys que no es renova. Clar, els problemes grans, emergència climàtica, habitatge, POUM, els problemes grans no els afronten i en canvi són molt bons, doncs, fent vídeos curts a les xarxes socials presumint, per exemple, de que han fet 280 metres d'aquest riu Bici, que si qualsevol altra ciutat, alcaldessa o alcalde de ciutat mitjana veigués que un alcalde presumeix d'haver fet 280 metres de carril bici, s'avergonyaria una mica de vergonya aliena de l'alcalde d'aquesta ciutat.
La Generalitat de Catalunya ha anunciat que en el desplegament territorial de les vegueries la ciutat d'Igualada tindria dues seus, una primera de territori, polítiques digitals, una segona seu, arribaria més tard al 2023, de salut. Quina és la valoració que en feu des de Poble Actiu?
Doncs serà molt interessant tenir la Conselleria de Territori ben a prop del territori. Territori seria una paraula que no compartim, perquè és una manera d'entendre el país, de que hi ha una centralitat, hi ha un territori. País ho és tot, però en tot cas, si anem sense entrar a l'anàlisi del nom de Conselleria de Territori, sempre serà interessant tenir-los més a prop per preguntar-los, per exemple, com, en quin estat es troba, doncs, el pla de director d'activitats econòmiques i com farà el govern de Junts i Esquerra per respectar la voluntat popular de la gent expressada en el referèndum, en què per amplíssima majoria van apel·lestar a les persones favorables als polígons industrials, que de fet favorables als polígons industrials ho som tots, però o després del referèndum de Jorba, doncs serà molt interessant tenir la Conselleria de Territori ben a prop per poder-los preguntar com faran per respectar, doncs, la voluntat popular de la gent, i la de sanitat, doncs serà molt interessant tenir-los a prop perquè tenim molts deures a fer en l'àmbit de sanitat, que nosaltres ho hem estat treballant molt els últims mesos, i serà molt interessant tenir-los ben a prop per preguntar-los com estan les inversions pendents que té la Conselleria de Sanitat en aquesta comarca.
Per altra banda, des de Poble Actiu precisament també heu sortit al carrer per reclamar millors condicions laborals pels professionals sanitaris, tant de l'hospital com del CAP Igualada Nord, que depenen del Consorci Sanitari de l'Anoia, també els treballadors que depenen del Consorci Sociosanitari d'Igualada.
Durant molts mesos, durant el principi de la pandèmia, vam estar aplaudint els sanitaris i els sociosanitaris. Sociosanitaris vol dir la gent que treballa en residències. Els vam estar aplaudint, vam sortir al balcó a les 8 del vespre i ara el que hem de passar és d'aplaudir-los a les 8 del vespre per la feina que feien durant la pandèmia, a sortir al carrer i reivindicar el carrer o l'Ajuntament i a tants altres llocs, també les eleccions, els comitès d'empresa d'aquests llocs de treball, per garantir que tinguin unes mínimes condicions laborals. És una vergonya de país que la gent que s'ha estat a primera línia de foc durant la pandèmia, la primera línia, doncs, jugant-s'hi, doncs, la vida, posant en risc no només la seva pròpia vida, sinó també la dels seus familiars i les persones amb qui convivien, que aquesta gent estigui cobrant menys de 1.000 euros al mes, o tot just arribin als 1.000 euros al mes, com és una vergonya no només la part salarial, sinó també és una vergonya que la infermeria d'aquest país hagi d'estar 6, 7, 8 anys treballant fins a tenir un contracte fix. Això és una absoluta vergonya. I que les persones que decideixen que això continuï passant estiguin cobrant 110.000 euros, com ho està cobrant el senyor gerent de l'Hospital d'Igualada, el gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia, és una absoluta vergonya. I no seguiré parlant d'això perquè les diria molt grosses, és a dir, és absolutament denigrant que haguem sortit a aplaudir-vos i que ara no hi hagi una mobilització de país en defensa de la gent que s'ha estat trencant la cara per la nostra salut, per la salut col·lectiva, és una absoluta vergonya. I més, tenint en compte que la jugada aquesta d'haver de mantenir aquests sous tan baixos, el que fa és que no ens n'adonem, però és que després l'atenció pues passa, tenir una millor atenció sanitària passa perquè aquesta gent pugui treballar en unes condicions dignes de salaris i també de càrrecs de treball. No pot ser que tinguem uns professionals sanitaris que tinguin unes càrrecs de treball tan elevades. És que, clar, la feina que hem de fer en l'àmbit sanitari és molt elevada i des de l'Ajuntament d'Igualada no, tenim part de la responsabilitat perquè tenim part de l'accionariat o de la propietat del Consorci Sanitari de l'Anoia i el Consorci Sociosanitari d'Igualada. S'hauria de batallar perquè les condicions de la gent que hi treballa si fossin les millors possibles i no es fa i això és lamentable.
Clar, quan heu sortit al carrer i heu parlat amb els treballadors, què és el que us han fet arribar?
Clar, nosaltres parlem amb molta gent de molts àmbits, de l'àmbit esportiu, cultural, educatiu, juvenil, i amb poca gent, amb petits estant i amb poca gent, les converses són tan emocionals com amb la gent de l'àmbit sanitari. La gent de l'àmbit sanitari està suportant unes condicions, i quan dic sanitari vol dir des del primer a l'últim, des de l'administrativa, zelador, auxiliar d'infermeria, el personal de neteja, estan suportant unes condicions laborals que són una vergonya. Hem d'intentar que aquesta gent tingui unes bones condicions laborals perquè és la millor manera de garantir una sanitat i una sanitat pública i de qualitat. La gent està molt farta i, de fet, hi ha una part del problema que és compartit amb altres ciutats, que és que no tenim professionals sanitaris i que manquen vocacions o manquen professionals en diferents àmbits, sobretot d'algunes especialitats de medicina. Això és cert, però és que hi ha una part de la realitat també és que la gent marxa, perquè aquí les condicions laborals són molt dures. Llavors, aquí, en aquesta ciutat, fins ara no s'ha dit això, però nosaltres hi som per dir les veritats i per això diem que una part del problema que tenim és amb la gerència de l'hospital i la gerència del Consorci Sociosanitari d'Igualada. I per això posem el dit a la llaga d'aquests dos càrrecs, perquè ells són els que han de garantir que es produeixin els canvis que permetin que la gent que hi treballa tinc unes bones condicions, que és l'única manera de garantir que la gent que hi hem d'anar doncs tinguem una bona atenció. I per això seguirem posant el dit a la llaga fins que aquests canvis es produeixin o que aquesta gent marxi.
I ja per acabar, i ens queden allò 3 minuts i mig, explica'm què és una comunitat energètica local i per què Poble Actiu la proposa.
Doncs una comunitat energètica local és una manera de compartir necessitats d'energia, és a dir, compartir la necessitat d'una quantitat d'energia per part d'empreses, persones a les seves cases, per tant a les llars i també d'equipaments municipals, compartir les necessitats d'energia i compartir la producció d'energia. És a dir, hi ha una evidència que és que tu, si instal·les plaques solars a casa teva i tens una vida que no et permet estar a casa fins al vespre, per exemple, com hi passa tanta gent, doncs tota aquella energia que durant el dia has produït no l'has pogut consumir perquè la teva producció es situa més a la franja horària de vespre i nit que no pas durant el dia, que és quan tens la producció. I en canvi, en altres empreses, en el consum empresarial, doncs moltes de les empreses tenen el consum durant el dia i en canvi durant la nit no tenen consum. La idea d'una comunitat energètica local és unir les necessitats d'empreses, de llars i d'equipaments municipals i compartir també la producció, de tal manera que podem posar de forma compartida plaques solars i altres mitjans de producció d'energia a totes les terrats i cobertes industrials de la ciutat per unitats doncs, de 500 metres de radi, el que podríem dir doncs, agafar una part dels 7 camins i una part de les comes i anar creant comunitats energètiques, doncs, per exemple, entre el centre de la ciutat i el barri del Rec i compartir l'energia, és a dir, fer centrals productores d'energia, siguin plaques solars, però també hi ha altres maneres de produir energia, de tal manera que compartim l'energia. Amb això què hi guanyem? Doncs que l'energia que produïm s'autoconsumeix, és a dir, que compartim l'energia entre els diferents membres de la comunitat energètica local i aquesta energia doncs, ens estalviem de regalar aquests beneficis a empreses doncs, com Iberdrola, Endesa o Gas Natural que s'enriqueixen amb una necessitat de la gent que és escalfar la seva casa o cuinar. Llavors, aquesta és una proposta que nosaltres creiem que és una bona proposta per garantir doncs, la sobirania energètica de la ciutat d'Igualada. A nosaltres se'ns ha acusat moltes vegades de dir no voleu el parc energètic aquí, no voleu aquest parc energètic allà. No, nosaltres, en lloc de que sí que no compartim una part d'aquests parcs energètics de grans empreses que venen aquí a trinxar el nostre territori per portar l'energia a Barcelona i, per tant, passem de la protesta a la proposta i plantegem la comunitat energètica local per avançar cap a la sobirania en un d'aquells àmbits que és més important, que és la sobirania energètica, i que vista la crisi que hem passat a nivell europeu i mundial aquests últims mesos, és evident que hem d'avançar cap a sobiranies més petites en què nosaltres ens puguem autovestir en l'alimentació i també autovestir energèticament.
Per tant, estem parlant d'una energia de proximitat.
Una energia de proximitat verda, perquè hauria de ser feta amb energies renovables, i una energia, sobretot i també, controlada a nivell per una comunitat energètica en què pugui haver participació privada i pugui haver participació pública. Creiem que és una bona proposta, no estem parlant de coses estranyes, és una proposta que ja s'està fent a altres llocs, i creiem que és una bona línia per garantir la sobirania energètica de la nostra ciutat i fer-ho amb criteris d'eficiència energètica, de control públic i democràtic, i creiem que és una bona línia per avançar cap a la sobirania energètica.
Doncs Pau Ordines, regidor de Poble Actiu, gràcies per haver estat una vegada més en els estudis de l'emissora municipal, que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies.